L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar us dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 8 de febrer, destacarem... L'ús de gallinassa per adobar els arrossars permetria als pagesos estalviar fins a 43 euros per jornal, segons l'IRTA. La Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre vol obrir nous mercats a través d'internet. El gas natural també arribarà aquest any a l'Ametlla de Mar. L'investigador Carlos López de l'Àrea de Biologia Molecular i Recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa obté una de les beques atorgades per l'Institut de Salut Carlos III. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Adobar els arrossars utilitzant gallinassa pot permetre als pagesos estalviar fins a 43 euros per jornal. Així ho demostra un assaig de l'Estació Experimental de l'Ebre de l'IRTA sobre la viabilitat de l'aplicació d'aquestes dejeccions als camps del Delta. Tot i que durant aquest primer any de la prova la producció no ha superat encara els camps amb adobs minerals, com la urea, els investigadors confien que en les pròximes campanyes es pugui mobilitzar el nitrogen del terreny i millorar els resultats. Paral·lelament, l'IRTA treballa també en el registre d'una millora mutacional de la varietat Bahia, més resistent a la salinitat que les actuals i que incrementa la producció entre un 10 i un 15%. Utilitzar 2 tones de gallinassa per jornal per adobar els arrossars pot representar fins a 41,8 euros d'estalvi respecte a la utilització del compost 27-8-10 o fins a 21,9 euros respecte a la urea, unes dades que també poden variar en funció del cost del servei del transport de les dejeccions i el mètode d'aplicació. La investigadora de l'IRTA, Núria Tomàs, va valorar com a prou bons els resultats del primer any d'experiments amb gallinassa que té lloc a una finca de l'Estació Experimental de l'Ebre. S'han provat de forma comparativa amb testimonis sense adobar i d'altres amb fertilitzants minerals els resultats sobre el conreu aplicant 4 dosis diferents de gallinassa des d'una tona fins a 4 tones per jornal, tenint en compte la variabilitat de la composició de la gallinassa segons el seu origen. Núria Tomàs.
Sí que no produïm més arròs. En un primer any, és que estem parlant tot el rato, que és el primer any, aquesta part de nitrogen que s'ha immobilitzat, potser l'any següent ja la podrem mobilitzar i la planta la podrà absorbir. Potser l'any que ve les produccions se comencen a igualar i a partir dels anys començarem a tindre més, unes produccions més importants. Llavors, el que hem vist és que l'estalvi en gallinassa, si ho comparem en un blending normal, o sigui que aportem les necessitats de l'arròs, van... sobre els 40 euros per jornal, si apliquem una dosi de gallinassa de 2 tones per jornal, també.
Els resultats d'aquest primer any d'estudi es van presentar en el marc de la 8a jornada tècnica de l'arròs, que va tenir lloc ahir dimarts al matí a Deltebre. En aquesta mateixa trobada, la investigadora de l'IRTA, Maria del Mar Català, va avançar que un projecte de recerca de l'Estació Experimental de l'Ebre està a punt de registrar una millora mutacional no transgènica de la varietat Bahia, més resistent a la salinitat i que permet incrementar el rendiment de la planta entre un 10 i un 15% respecte a les plantes habituals. La investigació forma part d'una recerca que entronca amb un projecte europeu que s'ha desenvolupat durant els 3 últims anys i, segons Català, podria culminar amb el registre d'aquesta millora varietal l'any vinent.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre vol obrir nous mercats a través d'internet. Lluïsa Bertomeu.
Per tal d'obrir nous mercats, la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre posarà en breu en funcionament el servei de venda a través d'internet. El procés per traslladar els productes frescos serà mitjançant transport urgent amb caixes de Port Expand etiquetades amb la marca de la Federació, De moment, l'obertura cap a nous mercats serà en el conjunt del territori espanyol, com per exemple el País Basc, València i la resta del territori. L'opció de distribuir productes a l'estranger, de moment, queda aparcada. La promoció dels productes a través de la marca col·lectiva Maris del Delta de l'Ebre donarà valor als seus productes, garantint al consumidor final la qualitat i la traçabilitat del marisc, com assenyala el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet.
Faríem vendes per internet dels productes de la marca Maris Delta de l'Ebre, que és la marca de la federació, pues vendríem pues, ostres i vendríem pues, muslo quan és l'època cada cosa. No? Està bastant estudiat ja i ho posarem en pràctica pues, quasi bé el més pront possible, sense presses però sense pausa. No? I llavors, i nosaltres creiem que és un mercat, nosaltres el que farem és vendre el millor producte que hi ha, tal com estem fent en la marca Maris Delta de l'Ebre, per a prestigiar el producte, per a prestigiar el territori.
D'altra banda, Fepromodel ha iniciat de nou les proves per comprovar la viabilitat de la producció de cloïs al Delta. Aquesta és l'aposta que en els propers anys volen impulsar els aqüicultors per diversificar la producció i que les badies dels alfacs i el fangar produeixin més que musclos i ostres. Els primers assajos recordem que es van portar a terme l'any 2009 quan l'especialista italià en producció de cloïssa, Lucio Gracia, va estudiar la possibilitat de promoure aquest cultiu. En aquest sentit, els productors del Delta han observat com es fa la cloïssa al Delta del Po, on la producció de moluscos està molt més diversificada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El gas natural també arribarà aquest any a l'Ametlla de Mar. Una subvenció de la Generalitat de Catalunya permetrà avançar la instal·lació amb la construcció d'un depòsit i la canalització fins a la població. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
L'Ajuntament ja està ultimant els detalls per a l'arribada del gas natural a l'Ametlla de Mar. Si fa unes setmanes s'anunciava la instal·lació de la fibra òptica, ara és el gas natural el que arribarà a les llars del poble. En principi està previst que Gas Natural presenti el projecte a l'Ajuntament abans de final de mes, moment en el que es donaran més detalls de la instal·lació. S'ha aconseguit que s'avanci l'arribada del gas a l'Ametlla. El govern espanyol té previst de realitzar el gasoducte Tivissa-Paterna, que transportarà gas natural a tot el territori. Però fins que no arribi i per avançar aquest servei i que els ciutadans en puguin gaudir aviat, es col·locarà un dipòsit de gas natural liquat a la zona del camp de futbol per donar servei al nucli urbà. Aquest dipòsit es col·locarà de manera provisional fins que no es faci el gasoducte. D'aquesta manera es podrà començar a treballar en el sector 22B1, que ha estat aprovat recentment per l'Ajuntament. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
És evident que el que hem intentat, amb la previsió que hi havia, de que es pogués interceptar el que s'anomena el gasoducte que va des d'aquí dalt de la zona de Tivissa a València, Paterna, el que vam intentar ara fa ja un temps, fa més d'un any, és que este gas natural, que en definitiva ha d'arribar a tot el territori, i això també crec que serà una realitat arreu, doncs que intentéssim aprofitar i tindre aquesta, diríem, oportunitat de tindre-la aquí. En aquest sentit, se van fer ja gestions des de fa temps, s'ha anat seguint el fil d'aquest projecte.
Es farà en dues fases, una inicial on hi ha una inversió de 121.360 euros que subvenciona totalment la Generalitat de Catalunya, amb la qual cosa no representarà cap cost per a l'Ajuntament, i una segona fase que serà pels carrers del poble i que instal·larà gas natural com a empresa subministradora.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El treball de l'investigador de l'àrea de Biologia Molecular i de Recerca de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Carlos López, permetrà avaluar quines diferències de defenses hi ha entre les dones que hi tenen un tumor només al teixit mamari i les que tenen metàstasi, és a dir, els casos on el càncer de mama afecta també altres teixits. López va obtenir el gener passat una de les beques atorgades per l'Institut de Salut Carlos III per a projectes d'investigació en salut pel seu treball, desenvolupament de metodologia de quantificació automatitzada de marcadors immunohistoquímics per establir patrons de resposta immune en càncer de mama. Fins ara, en càncer de mama s'han provat diferents tipus de vacunes, però amb resultats poc satisfactoris. Aquestes vacunes, amb l'objectiu de reparar, estimular o millorar el sistema immune, se solen construir amb cèl·lules dendrítiques que formen part de la xarxa complexa de cèl·lules que treballen juntes per defensar el cos contra atacs d'invasors estranys. En el cas que el sistema immune hagi fallat i no hagi pogut detectar i combatre el càncer, una vacuna efectiva podria reactivar les defenses pròpies del cos. Les cèl·lules dendrítiques són un element clau en aquest procés, ja que porten informació de l'existència d'invasors en el cos a les cèl·lules immunes i així estimulen la seva capacitat de reconèixer i combatre cèl·lules cancerígenes. L'objectiu principal de recerca de Carlos López és avaluar si les cèl·lules dendrítiques actuen de forma diferent en càncer de mama amb metàstasi i sense. Aquesta investigació pot ajudar a aclarir per què fallen les vacunes contra els tumors i el coneixement generat pot ser d'utilitat per millorar el disseny o aplicació de vacunes realitzades en el futur. L'Institut de Salut Carlos III es dedica a la investigació biomèdica i al foment d'una recerca d'excel·lència i altament competitiva. Les beques que s'atorga anualment són considerades les més importants a l'àmbit nacional de biomedicina.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En un any s'ha doblat el nombre de terrasses de bars i restaurants a Amposta. El motiu no ha estat altre que la posada en funcionament de la llei antitabac ara fa poc més d'un any. Segons el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga, el nombre de terrasses ha passat de prop de 30 al 2010 a les 58 que hi ha actualment. La majoria de terrasses, però, obren a l'estiu, tot i que algunes es mantenen obertes també durant l'hivern per mantenir els clients fumadors. Josep Garriga.
És completament cert, jo vam detectar en seguida aquest any passat que s'estaven duplicant, bàsicament duplicant el nombre de terrasses que demanaven els establiments, doncs, bueno, doncs, evidentment, tot conseqüència de la llei del tabac, que prohibís fumar dins dels establiments públics, i, evidentment, doncs, per mantenir aquells clients fumadors, fiquen terrasses fora del carrer. Llavors, hi ha dos tipus de terrasses, no? Estava dient ara fa un moment que n'hi ha moltes, però la gran majoria només són per a l'estiu. Ara hi ha alguns establiments que encara en tenen terrasses, però no són ni molt menys la meitat dels que hi ha durant tot l'estiu.
Cal recordar que l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat recentment una nova normativa per a terrasses per uniformar el mobiliari i també ha modificat l'horari d'obertura i tancament per tal d'adequar l'activitat d'aquests espais a l'exterior amb el descans dels veïns.
Serveis informatius de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vine a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la carxofa a Amposta a les novenes jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segons Unitat Planera, Santa Bàrbara perd més del 50% de l'aigua potable que circula per les canonades. Unitat Planera va demanar a l'equip de govern planer que prioritzés l'arranjament de la xarxa de distribució d'aigua abans que la remodelació del parc municipal. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la notícia.
En declaracions a la emissora municipal, el portaveu d'Unitat Planera, Marc Marc, afirmava que les canonades que transporten l'aigua potable des dels pous per abastir la població pateixen pèrdues que superen el 50%. Aquesta informació, segons Marc, era facilitada ja fa 3 anys pels tècnics de Sorea. Segons els mateixos tècnics, la inversió a fer per poder resoldre aquestes pèrdues podria estar entre els 50 i 60 mil euros. El portaveu d'Unitat Planera admet que són diners, però per altre costat considera que és una inversió que es pot fer en diverses etapes i que a més seria autoamortitzable, ja que repercutiria en un important estalvi d'aigua i milloraria la pressió amb la que l'aigua arriba a les llars. Escoltem Marc Marc.
Sí, nosaltres fa 3 anys, calculo que 3 anys aproximadament, van vindre els tècnics de Sorea i ens van explicar que hi havia una pèrdua d'un 50 i un 60% d'aigua des que sortia el pou. Això és important, i que la inversió que tenia previst fer-se per a poder arreglar-se i reduir-se moltíssim aquesta pèrdua d'aigua era aproximadament d'uns 50.000 a 60.000 euros, entre uns de 8 a 10 milions de pessetes. Són diners, evidentment, però també considerem que això repercutirà al mateix poble, perquè evidentment, si no hi perdem tanta aigua, després tampoc no ens caldrà pagar tant.
D'altra banda, Unitat Planera també considera que la inversió prevista per a la remodelació del parc municipal, tot i ser una obra necessària, no és tan prioritària com la del manteniment de les canonades de la xarxa de distribució d'aigua potable, per lo que els 170.000 euros que sembla es destinaran al parc es podrien haver invertit en aquesta millora.
Evidentment, és a dir, el parc és evident, també té el seu dret d'arreglar-se, evidentment, però també considerem que el parc, si es retrasa un any, no passa res. En canvi, si l'aigua s'està perdent i continua perdent-se cada dia, no?
Aquesta va ser precisament una de les condicions que Unitat Planera va posar a l'equip de govern de Santa Bàrbara per aprovar-los i els pressupostos 2012, condició que va ser rebutjada pels convergents.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els veïns del poble de Jesús ja poden consumir aigua de l'aixeta per beure i cuinar i, per tant, tornar a la normalitat després de 12 dies d'episodi de sorra i terbolesa. L'Ajuntament de Tortosa, l'entitat municipal descentralitzada de Jesús i Aigües de Tortosa van acordar ahir dimarts aixecar la prohibició després de tenir garanties de la potabilitat de l'aigua de la xarxa. El Departament de Salut va autoritzar divendres poder barrejar aigua del pou actual i de l'antic pou d'abastiment per reduir els nivells de sediments. Després d'uns dies de prova, totes les analítiques han garantit la potabilitat de l'aigua. Amb tot, per major seguretat, es continuaran fent dues analítiques diàries per si es repetís l'episodi. Totes les analítiques fetes durant aquests 4 dies per comprovar la potabilitat de la barreja d'aigües dels dos pous han sortit correctes i ahir mateix es va tindre la darrera confirmació amb els resultats dels anàlisis fets pel Laboratori Comarcal de la Salut. El president de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, Pere Panisello, va compareixer ahir al migdia davant dels mitjans de comunicació per anunciar l'aixecament de la prohibició. Pere Panisello.
A partir del divendres s'han estat mesclant i totes les analítiques que havien fet per part de l'empresa ja sortien dins dels paràmetres normals. De totes maneres, com és lògic, vam esperar també el que és l'analítica del Laboratori Comarcal de la Salut, que ja avui també ens ha confirmat que aquests paràmetres que nosaltres ja teníem pel nostre laboratori també s'ajustaven dins la normativa i, per tant, a partir d'allà, és el primer que tenen la notícia, ja podrem anunciar que la gent de Jesús pot utilitzar l'aigua del servei públic per a tots els usos.
Malgrat tot, Panisello va deixar clar que es continuaran fent dues analítiques diàries per mantenir el control sobre la xarxa d'aigua i tenir tota la seguretat que no es repeteixi l'episodi d'alts nivells de sorra fins que estigui a punt la connexió entre Tortosa i Jesús. El president de l'entitat municipal descentralitzada també va voler advertir als veïns de Jesús que en algun moment puntual poden notar terbolesa a l'aigua de l'aixeta en llocs concrets del poble per on passa el tram final de la canonada. Sobre les obres que es van iniciar el passat dijous per donar una solució definitiva a l'abastiment d'aigua a Jesús amb la connexió entre la xarxa del poble i el barri de Ferreries de Tortosa, Panisello va explicar que el termini previst de 4 setmanes s'escurçarà segur, ja que s'està treballant intensament fins i tot en caps de setmana. Tot i l'aixecament de la prohibició, l'Ajuntament i l'entitat municipal descentralitzada van decidir mantenir el sortidor amb 6 aixetes ubicat a la pèrgola on la gent pot agafar aigua potable gratuïtament. Sobre les demandes de l'Associació de Veïns Jesús Catalònia de tenir descomptes en la factura de l'aigua i davant possibles averies d'electrodomèstics, Panisello va explicar que es valorarà quan el servei s'hagi normalitzat del tot.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens parla avui del projecte Mostrem de l'Arxiu Comarcal del Montsià, que exposa un document del Fons Municipal d'Amposta cada mes. No és així, Manel?
Doncs efectivament, parlem d'aquest projecte que molt bé explicaves, l'Arxiu Comarcal del Montsià, en col·laboració de l'Arxiu Municipal d'Amposta, en el marc d'un projecte anomenat Mostrem el projecte, ha escollit l'acte d'allistament de l'any 1924 d'Amposta, els expedients de lleves o quintes, que són un registre anual dels Mossos. En el cas d'Amposta, cal dir que els expedients de lleves més antics conservats són de l'any 1916. A través d'aquest projecte es mostraran diferents documents que estan en poder de l'Arxiu Comarcal en col·laboració de l'Arxiu Municipal d'Amposta. Així ens ho explicava l'arxiver Albert Company.
Sí, es tracta d'un projecte en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal i l'Arxiu Municipal d'Amposta, junts treballant conjuntament. Tant el director de l'Arxiu Comarcal, que és en Miquel Àngel Riera, com jo, l'Arxiu Municipal, doncs fem una selecció mensual dels documents que tenim ingressats a l'arxiu. I, evidentment, es tracta d'un projecte de difusió per a conèixer la història de la ciutat.
Cal recordar que el document s'exposarà durant tot el mes de febrer al vestíbul de l'Arxiu Comarcal del Montsià, des de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda. També, cada mes, hi ha la revista municipal d'Amposta, hi haurà un apartat que serà precisament el del document del mes per tal de donar a conèixer tot allò que d'interessant hi ha a l'Arxiu Municipal i també a l'Arxiu Comarcal del Montsià.
Aquest 18 de febrer vine a celebrar el Carnaval a Amposta. El dissabte 18 de febrer, vermut popular a la plaça del Mercat Municipal a les 12 del migdia. A partir de les 9 del vespre, concentració de comparses, disfresses i xaranguers a l'exterior del pavelló de fires. I a partir de les 11, rua pels carrers Sebastià Joan Arbó, rotonda de l'Olivera, avinguda de la Ràpita, quatre cantons i plaça del Mercat. Pregó del rei Carnestoltes i lliurament de premis. Hi haurà un gran ball amb el trio Trevian i a la mitja part es repartirà coc. El diumenge 19 de febrer, Carnestoltes infantils, amb una gran xocolatada i grup d'animació infantil. Tindrà lloc al pavelló de fires a partir de les 5 i mitja de la tarda.
I el dimecres, dia 22 de febrer, Enterro de la Sardina. Vine al velatori del rei Carnestoltes amb coc i bidons. Tindrà lloc a la zona del castell d'Amposta a partir de les 9 i mitja del vespre. I a partir de les 11, rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt real.
Organitza l'àrea de cultura i festes de l'Ajuntament d'Amposta, la comissió de festes i els tres gats blaus.
Aquest 18 de febrer comença el Carnaval.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vin a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la Carxofa a Amposta a les novenes jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Lira Ampostina edita una revista com a resum de les més de 100 activitats realitzades l'any anterior. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs així és, Tomàs. La Societat Musical, la Lira Ampostina, ha presentat la seva revista anual. Després d'un temps sense poder-se editar, aquesta publicació sortirà al carrer de manera anual per donar a conèixer les més de 100 activitats que la Societat Musical d'Amposta realitza al llarg de l'any. Així ho explicava Xavier Escrihuela, que és el president d'aquesta entitat ampostina.
Sortirà en este mes, és anual, esta vegada serà anual. Esperem que sigui cada 6 mesos, perquè les revistes ja veureu la quantitat d'activitats que hi ha dins, té massa contingut d'activitat i llavors pues, quasi que no et dona temps a llegir-ho tot. Però sí, jo crec que és un encert. I després, crec, a la Lira, crec que la revista ha de ser com la banda de música, com la coral, ha de ser algo més, no? És algo més que ensenyes al soci, que el soci que paga i va gent del poble que mos veu a vegades pel carrer, que vegi que aquí no hi ha només una banda de música o un passo doble o només pagar, no? Que hi ha un contingut d'activitat i activitat a vegades frenètica perquè se mos ajunten les activitats i no hi ha manera a vegades de coordinar-ho tota la gent que som a la Junta i els músics i el director de l'escola i tothom, però que sabien que bo que es fa aquí a la Lira.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els agents rurals finalitzaven el cens anual de la població de cabra salvatge recorrent la Reserva Nacional de Caça i els vedats privats durant el mes de gener. Els agents recorren durant pràcticament un mes les prop de 50.000 hectàrees de la Reserva Nacional de Caça dels Ports i els vedats particulars per censar gairebé un per un els exemplars de cabra salvatge que hi habiten. La laboriosa tasca de la quinzena d'agents rurals que participen en aquest procés durant el rigorós mes de gener serà la base per conèixer l'estat de la població, així com del pla d'explotació cinegètic que la Reserva Nacional de Caça elabora cada any per definir els exemplars que podran ser abatuts segons l'edat i la categoria dels trofeus. El tècnic de la Reserva Nacional de Caça dels Ports, Xavier Oliver, sosté que la població de cabra salvatge al massís s'ha estabilitzat.
I intentem aquella taca fer-la el mateix dia i en tots els agents alhora, no? Perquè no comptar dos vegades els animals, perquè no es desplacen i tal, no? I és aquesta la d'això. Llavors, quan fem els recorreguts que ja estan plens travers, que ja els sabem i els coneixem, entre els agents, entre els censadors, estem en contacte també per ràdio. I llavors, si veiem una cosa que pot anar a la zona de l'altre o el que sigui, doncs nosaltres li avisem. Escolta, mira, que he vist això i tal. I al final del recorregut, si hi ha un dubte o el que sigui, ens ho parlem i diem, pues sí, aquell grup l'he contat jo, pues aquell grup no l'he contat, pues això sí que ho he vist, això no ho he vist.
El cens de 2011 va comptabilitzar 5.100 animals en total, 156 van ser destinats a la cacera, xifra que referma una estabilització de la població.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Venim d'una nit i matinada especialment freda als Banys de Tredòs, a la Vall d'Aran, 22 sota 0 i valors de 4, 10, 12 sota 0 a diversos punts de l'interior de Catalunya, fins i tot per sota dels 5 sota 0 cap al prelitoral i al voltant del 0 de mínima a diverses àrees de la costa, una mica per sobre, una mica per sota, lògicament depenent de l'indret. Tot això amanit amb alguns núvols a l'est del país, cap a l'oest, Pirineu, domini del sol, i la tendència és que es mantinguin els intervals de núvols avui, però que demà i demà passat pugui dominar el sol d'una forma bastant àmplia, tot i que potser divendres sí que acabi ennuvolant-se amb el pas de les hores. Vent moderat, amb algunes ratxes fortes, a l'extrem nord-est, àrea de la Costa Brava, sobretot sector nord, al voltant del golf de Sant Jordi, i les temperatures demà i demà passat pujaran les diurnes, però atenció, les nocturnes continuaran notablement baixes, amb glaçades a gairebé tot Catalunya, tret d'alguns racons de la costa, i que podran ser intenses cap a l'interior i punts del Pirineu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Música. i fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.